Una vegada més, posant ordre a les nostres vides. I per això tenim a la Marta Oliva, com sempre, als nostres estudis des de Vida Ordenada. Bon dia, Marta.
Bon dia, Mercè. Bueno, avui, com ja saps, seguim parlant de l'ordre i, com ja hem parlat moltes vegades, l'ordre ens aporta molts beneficis, tant físics com mentals. Per exemple, alguns dels beneficis, que ja els he repetit aquí moltes vegades, però bueno, m'agrada recordar-los. Tenim menys distraccions, cosa que ens permet enfocar-nos millor en la tasca que estem fent. Un entorn net i organitzat genera calma i menys ansietat. Es perd menys temps buscant coses i es treballa amb més eficiència, perquè clar, si tu d'entrada ja de seguida trobes el que estàs buscant, et quedes més tranquil, no comences a tenir aquella sensació d'angoixa de no ho trobo, no ho trobo, no? I vas més per feina. Llavors, també el fet d'organitzar-se permet més equilibri entre la feina i la vida personal, no? Aquella sensació d'ofec, de que no arribo, no arribo, doncs amb l'organització la podem evitar. I tot això fa que saber que tot està sota control evita la sensació aquesta d'anar sempre contra rellotge, no? Aquesta sensació de no arribo, no, els dies se'n passen volant, m'he deixat això, m'he deixat allò, doncs bueno, si ens organitzem una miqueta tot surt millor. I avui us porto alguns experiments, us vull parlar d'alguns experiments que s'han fet, com no, a universitats d'Estats Units, no? Els típics estudis que es fan lluny d'aquí, però que són recents i que revelen com el nostre cervell reacciona a l'ordre i al desordre. Llavors, mira, t'explico el primer. Desordre i estrès. Aquest es va fer un estudi a la UCLA, a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, el 2012, i un equip d'allà van analitzar 32 famílies i van trobar que hi havia una relació directa entre el desastre i l'augment de l'hormona de l'estrès, el cortisol, que avui tant se'n parla del cortisol i tal. Doncs hi ha una relació directa entre el desordre i aquesta hormona, especialment en les dones. Llavors, les dades d'aquest estudi són que les dones que descrivien casa seva com a desordenada o caòtica tenien nivells de cortisol més alts al final del dia, que la descrivien, eh? Vull dir, és una sensació que elles tenien. Els homes, en canvi, no mostraven la mateixa resposta emocional davant del desordre. És a dir, davant d'una mateixa habitació, doncs les dones ho entomaven d'una manera i els homes, en canvi, no ho veien igual, no? Llavors, el fet que la dona no ho veiés desordenat, aquest cortisol li pujava. I llavors aquest fet de veure objectes desorganitzats activava l'estrès en les dones i sobretot, bueno, sobretot en dones, però en general en les persones. I la conclusió va ser aquesta, que un entorn ordenat pot reduir els nivells d'estrès, especialment en aquestes persones que es preocupen per l'aspecte de la seva llar. Llavors, si ens agrada tenir un entorn ordenat, despejat, doncs ens hem de dedicar un temps a l'ordre i a l'organització. Aquest estudi era No Place Like Home, Home Tours Correlate with Daily Patterns of Modern and Cortisol del 2012, no? Després, l'altre que us porto, aquest va ser el 2011, un any abans, a la Universitat de Princeton, i va demostrar que el cervell lluita per concentrar-se quan hi ha masses estímuls visuals desordenats. Què vol dir? Que costa més de concentrar-se quan estàs en una habitació, en una taula, en un despatx, on hi ha moltes coses, molts objectes, masses estímuls visuals, no? El cervell ha de dividir l'atenció entre els objectes, fent més difícil concentrar-se en una tasca concreta. Per tant, un entorn endreçat permet al cervell processar informació amb més eficiència i més productivitat. I la conclusió va ser aquesta, no? Que treballar en un espai ordenat millora la concentració i l'eficiència. Això tots ho haurem viscut, vull dir, tots ho hem patit segur. Però bueno, són coses que fins que no te les diuen no hi pares atenció, no? Llavors, un altre és l'ordre i la presa de decisions. Aquest va ser a la Universitat de Minnesota el 2013 i aquest té a veure amb el que decidim, és a dir, l'entorn influeix en les decisions de consum i el comportament saludable, molt important. És a dir, persones en una cuina, nevera, rebost, habitació en general més ordenada, són més propenses a escollir una poma en lloc d'una xocolatina. Val? És a dir, si tu tens ja quan fas la llista de la compra, ja quan vas a comprar, tens un ordre, ja compres pomes perquè t'ho posa a la llista i no compres huesitos, doncs a casa tindràs pomes i no tindràs huesitos. Per tant, la teva decisió final serà menjar-te una poma i no els huesitos, no? Llavors, doncs, aquest ordre d'anar amb una llista de la compra pensada farà que tu al supermercat no tinguis un impuls de compra ràpida i doncs et mantinguis en el que posa la llista. Per tant, estem també estalviant diners, val? O sigui que és molt interessant això. Jo ho vaig trobar i dic, bueno, us ho vull portar perquè ho tingueu en compte. Després també, a l'hora de prendre decisions, són més propenses les persones organitzades a l'hora de fer una donació, per exemple, doncs la roba i tal, i que acumulem moltes coses, no? Doncs una persona ordenada, segurament quan ja té aquest costum de fer aquestes donacions cada cert temps, doncs prendrà aquestes decisions més correctes des d'un punt de vista ètic, no? Com que ja estàs més entrenat. En canvi, un entorn desordenat fa que aquestes decisions no les acabis de prendre i s'acabi acumulant tot, no? Per tant, fixa't, o sigui, a nivell saludable i a nivell d'ètica i tal, doncs l'ordre ens ajuda. I per últim, un quart estudi a la Universitat de Chicago que reduir les possessions millora la felicitat. Aquest és el més nou, és del 2019, i va estudiar l'impacte emocional de reduir objectes a casa i aplicar el minimalisme. Val? Vull dir que anem acumulant, i sobretot avui en dia, jo vull fer molt de... Vull assenyalar molt el tema de les botigues, tema de compra online, que ens posa molt fàcil comprar, que ens arriba a casa supercòmode, no ho hem de carregar, no ho hem de transportar, cosa que, bueno, ens facilita aquesta compra, i també totes aquestes botigues d'un euro, dos euros, tres euros, que ara no diré marques, però que aquí a Figueres en tenim unes quantes, i això fa que mica en mica vagin entrant coses i cosetes a casa que fan que s'acumuli, no? Llavors, doncs, bueno, si reduïm els objectes de casa i apliquem el minimalisme, aprenem a desprendre'ns objectes innecessaris, aquestes persones que van estar dins d'aquest estudi van acabar tenint un augment de benestar i de satisfacció personal. Se sentien molt millor amb si mateixes. I la felicitat no els hi venia només de tenir menys coses, sinó de tenir més control sobre el seu espai. És a dir, si tu tens un prestatge amb 30 objectes, de qualsevol tipus, un gerro, una làmpara, 30 llibres, tal, 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 a l'hora de netejar, doncs diràs, jo no m'hi poso aquí, no entro, perquè és que em fa una mandra terrible i no sé ni per on començar. En canvi, si tu aquell prestatge tens les 3 o 4 coses que a tu t'omplen i que realment t'agraden, perquè moltes vegades acumulem coses que no ens agraden, doncs tindràs el control de dir, vinga, va, m'hi poso en un moment i ho tinc fet, i estàs controlant el teu espai, no? Llavors, la conclusió d'aquest estudi va ser aquest, que no, l'organització no es tracta només d'un ordre físic, sinó de tenir més control sobre el nostre entorn i les nostres emocions. I llavors vull deixar dues preguntes pels oients. La primera, vull convidar els oients a fer la prova. Per exemple, endreceu la vostra taula de treball i comproveu si treballeu millor. Val? Una cosa tan fàcil com aquesta, no? Els típics papers que fa dies que teniu acumulats amb una pila, el boli que no pinta, el llapis que no té punta... Doncs totes aquestes cosetes, feu-li una revisió i ja em dieu si esteu més concentrats. I també m'agradaria que comparéssiu, no? Si, per exemple, us sentiu més relaxats quan feu neteja a casa, el dia que entreu a casa i la casa està neta, us sentiu millor. Doncs aquestes emocions, aquestes sensacions, intentem, mica en mica, anar-les tenint cada dia, implantant aquest ordre paulatí. Ja sempre dic que no ha de ser tot de cop, sinó que han de ser coses paulatines i anar fent. I fins aquí, Mercè, els estudis que avui us he portat, que espero que us facin reflexionar i que us ajudin a fer aquests passos per l'ordre.
Moltíssimes gràcies, Marta. Ja sabeu que si voleu tenir més informació o la voleu seguir, a Vida Ordenada, a totes les seves xarxes socials. Gràcies. Gràcies.